Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir, com sempre dimecres, després del ple, televisada a través de Cugat TV. I també, com sempre, després del ple ens acompanyen els diferents representants polítics de les formacions al ple. Saludem tot seguit a Cristina Paraire per Junts, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Francesc Duc pel PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
El José Gallardo pel PSC, molt bon dia.
Bon dia.
El Sergio Blasque per Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
I la Núria Gibert per la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs, com sempre, dimecres intentem traslladar alguns dels temes del ple d'aquest dilluns i començarem parlant del centre direccional. I és que s'ha pogut buscar reduir l'impacte del futur del macrocentre comercial de Cerdanyola, que es podria ubicar, com saben, en aquesta part que queda entre ambdues ciutats. La veritat és que el tema per si sol tècnicament és un pèl complicat. Recordem que des del PGM al 78 allà hi anava projectada gairebé una ciutat nova, uns 100.000 habitants sumats entre Cerdanyola i Sant Cugat, i al llarg de la història dels dos municipis doncs s'ha anat d'alguna manera o bé frenant o bé modificant el creixement entre en dues ciutats que, tal i com es projectava fa temps, doncs gairebé havien de tocar-se i unir-se. Dit això, en aquests moments el que es debatia en el ple de dilluns és que l'Ajuntament de Sant Cugat veia amb preocupació aquest projecte del centre direccional. Un procés urbanístic inclou la construcció d'un macrocentre comercial. Per això el consistori i ha presentat 5 al·legacions ratificades aquest dilluns pel ple municipal amb el suport de tots els grups, 13 de Ciutadans, que ja s'ha abstingut, per reduir l'impacte negatiu, com deien, del comerç santcugatenc. I és que d'alguna manera, o el que almenys és el que s'exposava en aquest ple, és la preocupació màxima de l'impacte que pot tenir doncs aquest macrocentre. Comencem per l'equip de govern, Francesc Duc. D'alguna manera, no, se significava en aquest ple doncs la preocupació per la ubicació d'aquest macrocentre comercial.
Sí, així és, eh? Com bé deies, és un procés que ve de molt lluny, molt lluny, eh? I ha anat anades i tornades urbanísticament, i llavors sí que és veritat que ja l'any passat ja es va fer un avanç d'aquest pla director, en el qual l'Ajuntament també va poder fer unes primeres al·legacions. En aquell moment s'estava parlant d'un centre comercial de més de 100.000 metres quadrats de sostre, i d'alguna manera gràcies a les aportacions que es van fer des de l'Ajuntament, doncs sí que és veritat que en el document que tenim ara, que és el que està en tramitació, que s'ha fet l'aprovació inicial i ara estem en període d'al·legacions, doncs el punt de partida és que s'ha reduït a la meitat, eh? Per tant, hem d'estar relativament contents en que s'ha fet feina per reduir la dimensió d'aquest centre comercial. Tot i així, seguim pensant que és un centre comercial d'una mida molt gran, eh? Perquè 56.000 metres quadrats, ja va sortir el tema, és aproximadament com un Mataró Park, eh? Per tant, és una magnitud important, i a més està en una ubicació on es proposa, és una ubicació com molt sensible des del punt de vista de mobilitat, eh? Ja sabem que no, l'entorn aquest de Cerdanyola, de l'Autònoma, cada tarda està col·lapsat, i per tant ens fa molta por doncs, que la implantació aquesta, no només per totes les implicacions de temes comercials, sinó inclús des del tema mobilitat, doncs pugui acabar de col·lapsar doncs aquest eix de mobilitat, eh? Llavors, per tant, hi ha la doble vessant. Hi ha la vessant mobilitat, que creiem que hem de posar en alerta i que s'ha d'estudiar bé realment si es fa aquesta implantació, doncs que tot estigui ubicat i que no interfereixi amb la viabilitat. I després hi ha el tema del comerç, que també ens fa patir doncs això, no? com un altre d'aquests centres comercials que apareixen a l'entorn del municipi, i que d'alguna manera doncs el comerç de proximitat se'n pot sentir afectat. Llavors, en aquest sentit, doncs farem el possible doncs perquè l'impacte aquest sigui el menor possible, i a partir d'aquí doncs ara també veure com queda el document final,
eh? José Gallardo, dèiem que és un dels temes recurrents des de fa molts anys a la història del municipi. Teníem d'una banda el tema de Torre Negra, que sempre ha tingut consens i també de fet va sortir en aquest ple, i l'altre també és el centre direccional, que en diferents configuracions plenàries al llarg de la història també s'ha vist sempre amb aquesta preocupació.
Sí, segurament coincidem força amb el que ha dit, bueno, amb el que ha dit el Fra. Creiem, bueno, almenys des del partit i des del govern, que ja hi ha força centres comercials. Tenim el de Sant Cugat, tenim el del Baricentro. Creiem que posar un altre centre comercial en aquesta zona, creiem que des del nostre punt de vista no seria d'alguna manera necessari per les necessitats de la població, i això el que faria és matar d'alguna manera el comerç local, no només de Sant Cugat, sinó de, també de Cerdanyola, en aquest sentit. I per tant, sí, ens poden dir que això pot crear llocs de treball, per una banda, però també el que pots fer és acabar amb molts llocs de treball per una altra, com seria el comerç local aquí al nostre municipi. I s'ha de fer una aposta decidida pel comerç local en aquest sentit, no? Hem d'apostar per aquest fet i no per descentralitzar totalment el nostre comerç, que la gent vagi a grans centres comercials a comprar i d'alguna manera vull a les nostres ciutats, que d'alguna manera és on es fa vida contínuament. I sobretot remarcar, a mi sobretot que porto el tema de mobilitat, remarcar que des del punt de vista de mobilitat no s'ha fet un estudi com s'hauria de fer, i no és que creiem, és que tenint en compte com està la situació avui dia de mobilitat en aquesta zona i a Sant Cugat, i tenint en compte tot el que volem fer per reduir sobretot el tema de les emissions, si posem un centre comercial com el que es vol posar, tot i que sigui la meitat, com ha dit el Fra, del que es volia posar, creiem que hi ha un impacte en la mobilitat i en el medi ambient que no serà gens positiu per la ciutat.
No hi ha Givert, coneixem el posicionament de l'equip de govern, però segurament molta gent es pregunta, val molt bé, això tècnicament també forma part del territori de Cerdanyola del Vallès, des de Sant Cugat es poden fer aquestes al·legacions, però el recorregut que ens queda... Sant Cugat té molt a dir o té suficient poder per poder d'alguna manera intervenir de ple amb això?
Home, nosaltres esperem que les al·legacions que hem fet les puguin estimar. És evident que al no ser el nostre terme municipal tenim la força que tenim. Ens afecta de forma clara i directa, però al capdavall doncs, no està dins del nostre terme municipal, per tant, tant de bo tinguéssim més veu, no? El recorregut serà a veure la resolució d'aquestes al·legacions. Jo insistir doncs, en aquests impactes que crec que no són menors. La qüestió de la mobilitat afecta diguéssim, de forma directa els cugatencs, però que afecta tothom qui fa servir l'eix de la B30, en què, com deia el Fra, aquell eix està molt carregat i a més hi ha la Universitat del Custodi, a més, però que a més té un impacte mediambiental, que això ja estem prenent consciència, jo crec que de forma clara en moltes ciutats, la despesa, la càrrega ambiental no és d'una ciutat, és col·lectiva, no? Llavors, generar un pol d'atracció en què s'hi ha d'anar amb vehicle rodat, en un eix doncs, que ja té molt de vehicle rodat, amb molts centres comercials, i a més, això és una, és conflictua, jo crec, amb tothom qui tingui interès per la preservació del medi ambient, i en especial aquella zona que també doncs, té el corredor obert i per tant també és fràgil, no? I la qüestió del comerç local a tota la ciutat, perquè quan diem comerç local no és per preservar els interessos dels botiguers, és que entenem que el comerç local té una funció social molt important, té la funció d'arrelament, té la funció de cohesió veïnal, i llavors quan nosaltres plantegem un model en què és important que abandonem cada vegada més la ferralla rodada per moure'ns per el municipi i plantegem un model en què els barris tinguin vida pròpia i que la gent gran, doncs, que a vegades els pocs trajectes que fa és anar al comerç local, necessitem ajudar-lo doncs, amb tot el que puguem. No? I, per tant, aquests diguéssims models de centres comercials a la perifèria dificulten moltíssim poder-lo implementar. No? I llavors els comerciants de proximitat faran el que puguin, no? Però després també doncs, és difícil de contra aquest propi model.
Cristina Paraera, precisament dèiem de la història, en aquest cas, de tot el tema de modificacions, de propostes que s'han fet durant molts anys en aquesta zona, en el seu cas, sobretot pel tema del pes dels partits. Jo recordo, en aquest cas, l'exalcalde Lluís Recoder, un posicionament molt, no beligerant, però sí molt contundent en contra del creixement d'aquesta zona, inclús amb bona sintonia en aquell moment amb l'exalcalde de Cerdanyola, Antonio Morral, però que finalment doncs, sí que s'ha anat construint. De fet, tenim el Cincotó d'Alba en aquella zona. Hi ha hagut col·lectius, en aquest cas de Cerdanyola i del Corredor Verd, que han pogut frenar alguns creixements del Pla del Castell. Però, d'alguna manera, doncs, aquesta història també és una mica com Torre Negra, que encara hi han de passar molts anys, no? per veure com ha quedat tot plegat.
Sí, a veure, amb el nord, ho heu dit i em sumaria els comentaris dels companys, eh? Vull dir que jo crec que des de Sant Cugat sempre hi ha hagut un posicionament en contra, no en contra del creixement d'una altra ciutat, sinó perquè creiem que no és el model que nosaltres sigui òptim per cohesionar ni la nostra ciutat, i pensem que tampoc Cerdanyola, però com deia la Núria, estem parlant d'un altre municipi, i per tant nosaltres podem fer al·legacions. Tenim la desgràcia de que estem al límit en aquest cas, i per tant l'última decisió la prendran ells. Nosaltres, des de l'Ajuntament i amb tots els diferents equips de govern, doncs, crec que queda clar que s'ha manifestat doncs, l'oposició i que s'han utilitzat les armes que hem tingut a l'abast mitjançant al·legacions o la reducció que comentava el Francesc, que tot i que serà enorme, ja era el doble, vull dir que perquè ens fem una idea, i per tant podem fer el que tenim al marge que tenim. A nosaltres el que ens preocupa és que, per molt, i esperem que s'estimin les al·legacions, però per molt que puguem fer, tard o d'hora faran aquest centre comercial, desgraciadament, penso, eh? I per tant el que sí que crec que s'ha d'estar molt atent, i m'ofereixo per part del nostre grup doncs, tota la col·laboració que sigui possible, sobretot pels problemes que ja s'han comentat. Hi haurà un problema de mobilitat que ja hi és ara, però multiplicat, perquè és així, i tots ho sabem si passem per allà. I després també hi ha el problema, que crec que és molt important remarcar el que ha dit la Núria, de la funció de cohesió social que fa el comerç. Evidentment, és molt important defensar els botiguers, però sobretot defensar aquesta funció de cohesió que fa el comerç local. A vegades, si vas a alguna altra ciutat que veus com el comerç local ha desaparegut, jo mira, vaig estar a Lisboa i estàvem en una zona que no hi havia ni un comerç obert, estaven tots tancats, tots. I la pena que feia el desangelament, la buidor, perquè a l'haver comerç hi ha vida i ajuda a les relacions i a donar vida, i això crec que és el gran perill que tenim. I per tant jo sí que penso que si penseu que això pot acabar sent una realitat, doncs s'ha de fer alguna cosa per intentar ajudar, no?, a aquest comerç, i com que penso que això acabarà sent, per desgràcia, una realitat, doncs s'hauria d'anar, que potser ja ho esteu fent, no? Vull dir que no, eh? Però vull dir que sí que és un tema que se'ns està advertint amb prou antelació com per poder anar treballant de veure quina manera des de l'Ajuntament es pot protegir doncs aquesta funció de cohesió social que fa el comerç.
Sergio Blázquez, en el cas de la seva formació, es va abstenir d'aquest vot. Anem a conèixer una mica el sentit de tot plegat, el seu posicionament.
Sí, a ver, nosotros en primer lugar decir que estamos contentos con que la superficie haya pasado a ser la mitad. Lo que no queríamos es tener uno de los mayores centros comerciales de Europa y en cambio tener algo, digamos, más minimalista, y efectivamente, digamos, tal y como decía el señor Luke, pues tener una especie de Mataró Park. Lo que no podemos hacer es ponerle puertas al campo. Y yo creo que San Cugat, si somos sinceros con la ciudadanía, pues hemos sobrevivido a que se instale un centro comercial o alrededor del Mercadona, tanto de Mirasol como de Vulpalleras, que todavía tienen que acabar de arrancar. También se ha puesto, en fin, digamos, pues el Aldi, el Lidl, etcétera. Y también hemos vivido que en su día parece ser que no iba a llegar, pero al final se ha acabado instalado el Leroy Merlin, y ahora incluso se nos ha instalado también un Decathlon. Es decir, nosotros somos partidarios del libre comercio porque creemos que además ofrece oportunidades. Y por lo tanto, en fin, si al final Cerdanyola decide que este centro comercial se va a ubicar allí, pues nosotros no tendremos nada que decir. También creo que no tenemos que tener, digamos, una visión tan de pueblo cerrada, y creemos que en el fondo, con Cerdanyola, Rubí, Castellbisbal, etcétera, tenemos que ir todos a una. El comercio local, si cohesiona la ciudad, sí, evidentemente, evidentemente, y todos, digamos, tenemos que ser conscientes, tal y como decía un poco Cristina, que al final cuando te vas a la capital de cualquier país, por lo menos europeo, los centros al final son, yo creo que son prácticamente iguales, que si Zara, Stradivarius, tal cual, esto que el otro, un centro de franquicias. Y lo que tenemos que hacer es acompañar a aquel pequeño comercio, o el comercio local, hacia esa transformación que ya se está dando, para que sea competitivo, no para que viva un poco, digamos, de espaldas a la realidad y que al final sea competitivo. Y hay algunos negocios que pueden hacerlo. Y luego lo que le critico al equipo de gobierno es que cuando hay herramientas para ayudar al comercio local, no las utilizan. Nosotros, me vuelvo a referir a las ordenanzas fiscales, había ordenanzas fiscales que permitían al comercio local beneficiarse de bonificaciones y no han hecho absolutamente nada. Entonces, esto es lo que, y nosotros las llevábamos, hicimos esas alegaciones que al final se tuvieron de desestimar porque ni tan siquiera las habían tocado. Y por lo tanto, digamos, según decía la secretaria, pues al no haberlas rectificado, no había forma, digamos, de meter la cuchara y poder hacer ese tipo de rectificaciones, ¿eh? Pero esto hubiese supuesto realmente unas ayudas a través de beneficios fiscales, es decir, dinero que al final se ahorra el pequeño comerciante, y esta práctica no se ha llevado a cabo. Lo que no podemos hacer es vivir en una burbuja. Seguramente yo no, porque todavía, digamos, tengo 40 y tantos, 44 de hecho, pero hay gente joven o no tan joven, que digamos que hace sus compras a nivel, digamos, por Amazon, o incluso, digamos, a nivel de tanto, digamos, no solamente tecnología, sino directamente, digamos, que la comida se la traen a casa, ¿no? Determinados repartidores X, y todo esto subyace, parece que no se ve, pero en el fondo seguro que también está atacando, digamos, al comercio local o a todo tipo de comercio. Por lo tanto, estamos ante una revolución, creo yo, en el consumo, y creo que el papel del ayuntamiento es acompañar al pequeño comercio a que a nivel fiscal tenga bonificaciones y también, digamos, ayudarle a esta transformación para que sea competitivo.
Volien intervenir a Núria?
Sí. Bueno, a mi no se m'acut cap paraula més antònima de minimalista, 50.000 metres quadrats de centre comercial.
No, és a dir, comparat amb el que s'estava parlant al principi.
Clar, clar, no, perquè allò era una monstruositat que penso que 50.000 metres quadrats a vegades costa, diguéssim, de commensurar, no? Però és un centre comercial molt gran, o sigui, molt gran vol dir immens. No sé si un hotel de Mataró, però de Mataró té tot tipus de serveis i a més, d'acord. Llavors, jo, a veure, no estic d'acord amb el Sergio per plantejament, diguéssim, fonamental, no? Jo penso que l'administració, és a dir, perquè no estic d'acord amb el concepte que vosaltres moltes vegades poseu sobre la taula de progrés, de que no es pot posar portes al camp, jo penso que no té res a veure amb la modernitat. De fet, crec que a vegades no hi ha res més antic que, no? que plantejar la modernitat en termes només d'oferta i demanda. O sigui, jo crec que l'Ajuntament sí que ha de poder plantejar quin model de ciutat i cap a on vol configurar la ciutat perquè aquesta ciutat doncs, pugui ser més equilibrada, més sostenible, fins i tot tingui més perspectiva de gènere. Un dels elements quan s'estudia els barris i la perspectiva, diguéssim, de qui transita els barris és la importància del comerç local en el sentit de que són actors vigilants, no? No actors vigilants en el sentit punitiu, sinó actors que t'acompanyen amb la mirada, no? I que, per tant, tu no et sents sola quan camines. I això és una de les conclusions que va sortir quan vam fer aquelles prospeccions en alguns barris, no? Per tant, aquesta diagnosi la tenim i nosaltres hem de ser capaços d'actuar amb això, En relació al que deies de les ordenances fiscals, jo penso que és possible que tinguis part de raó, no? S'han de buscar mesures i en això estem, i en les següents ordenances fiscals doncs, buscarem quines són les millors eines i en relacions també incentivar el comerç local i acompanyar-lo. El que passa que el comerç local, si no ven, per molt que li bonifiquis l'IBI, si no ven i si no hi ha lògiques ni camins ni rutes naturals de compra en els seus itineraris, per molt que bonifiquis, diguéssim, aquest percentatge que al final és mínim en el seu dia a dia, acaben tancant la persiana i més amb els lloguers que tenim en aquesta ciutat, no? Per tant, una cosa no exclou l'altra, i dir que exclou l'altra és fer-se una miqueta de trampes, perquè és molt petit en relació a l'impacte que pot tenir un centre comercial d'aquestes dimensions.
Cristina.
Sí, bueno, és una mica jo, Sergio, no estic d'acord. Jo crec que el planteig que fem tots, i perdó si parlo amb boca vostra, però crec que heu interpretat així, no és una visió de pueblo cerrado, no m'agrada aquesta expressió de pueblo cerrado. És evident que la manera de comprar, de consumir, està canviant, vull dir, és una realitat, vull dir, que es posi el centre comercial aquest o no, els hàbits de la gent amb les compres per internet, els serveis, vull dir, és veritat, llavors sí que cal doncs, una actualització potser per banda dels comerciants també en molts aspectes, vull dir que és així, perquè jo penso que el comerç no de la nostra ciutat, sinó en general, doncs està patint aquestes diferents i noves maneres de consumir.
I els comerciants són plenament conscients, a més.
Exacte, per això dic vull dir que és un afegit més a aquesta situació una mica de crisi que hi ha, i important, per la grandària i la magnitud que pot representar. Llavors jo sí que penso que és molt important, o almenys des del nostre punt de vista, doncs fer polítiques, que ja té raó la Núria, vull dir que s'ha de vendre perquè si no da igual la bonificació que facis, però sí que penso que l'Ajuntament en aquest cas, si jo crec que amb el suport, ara us heu abstingut, però crec que tots en el fons estem d'acord en que cal doncs ajudar, doncs veure quines polítiques es poden fer, que és difícil i és molt complex el tema, no soluciona ara fent una inspiració de no sé què, però sí que és un tema que val la pena treballar, perquè jo crec que ningú vol que desaparegui el comerç local i per tant tots hi hem de posar, i l'Ajuntament com a administració pot ser impulsora d'aquestes noves maneres de fer.
José Gallardo.
Sí, també volíem remarcar algun punt que has dit, Sergio, sobre el tema, que has marcat molt el tema de les accions que estan fent des de comerç, no? Uh-huh. I ha quedat, com us ha intuït, des de, amb les teves paraules, que des de comerç estan com inactius. Uh-huh. I em consta de primera mà, que és des de comerç i des de la tinença d'alcaldia per part de l'Helena, s'està treballant, s'estan prenent mesures i no em toca a mi explicar les mesures que s'estan prenent, però serà ella qui ho expliqui, i vull deixar clar que l'esforç que s'està fent des de la tinença d'alcaldia de comerç és molt important amb el tema del comerç i amb els comerciants. Es reuneixen, parlen, està molt present el tema per ella i per tot el govern, i volia deixar molt clar perquè estigui veient que és un tema que ens preocupa i que des del govern, i precisament per part de la tinença d'alcalde, l'Helena Vila, està molt preocupada per aquest tema i per tant està molt a sobre de que el comerç local tiri endavant.
Només un apunt més, crec que s'han dit moltes coses, en tot cas en relació a què més podem fer no? En relació a partir d'ara, no? Llavors anunciar que estem en converses també amb l'Ajuntament de Cerdanyola, i hem fet un parell de trobades i que per tant doncs, bueno, hi ha bona sintonia en aquest sentit, i per tant doncs segurament quan hagin avaluat això doncs ens tornarem a trobar i veurem si podem aproximar posicions. Simplement això.
Que Cerdanyola ho vol.
Sí, Cerdanyola ho vol. Sí, està clar. De totes maneres, en parlarem, al mateix temps que també estem parlant doncs, de tota aquesta franja també, no? Que queda entre el centre direccional de Sant Cugat, que és una franja com difosa, que pertany a una part de Cerdanyola, a una part de Sant Cugat, sí. Que també és una cosa que estem treballant i que bueno, els propers mesos suposo que podrem anunciar.
Sergio, para acabar, que obrirem un altre tema.
Sí, y un poco para responderle a, sobre todo al señor Gallardo, a José. Bueno, hace 7 meses ya que habéis llegado al gobierno, ¿no? Y yo me canso un poco, digamos, de las buenas palabras y de las buenas intenciones, ¿eh? Aquello de los 100 días yo creo que se os dio, pero a mí, a día de hoy, me faltan ya medidas que sean tangibles. No podemos estar esperando eternamente. Entonces, estas ayudas al comercio, al final, ¿cuáles son? Dime, si es capaz de decirlo, una digamos que sea concreta que se vaya a poner en marcha. Porque esto incluso viene del mandato anterior. Entonces, yo te he puesto algo, os he puesto algo, digamos, que se podía haber hecho en las ordenanzas fiscales y que no se ha hecho. O sea, cuando teníamos el instrumento no lo habéis utilizado. Y cuando venga Helena Vina y me cuente seguramente o explique lo que se va a poner en marcha, pues yo creo que seguramente será estéril, creo, es mi impresión, ¿eh? ojalá y me equivoque, pero ya digo que creo que digamos que tenéis un poco el diagnóstico un poco, digamos, desenfocado, y entonces creo que esto está abocado seguramente al fracaso. Al final lo que se tiene que hacer es, porque es así, o sea, digamos que el comercio sea competitivo. No, es que el comercio sea competitivo y se adapte a los nuevos tiempos. Más allá de eso.
Em sembla a mi que dir que nosaltres no proposem i dir aquesta frase tu aquí, que no aporta absolutament res, tampoc crec que sigui massa útil pel
govern. Dime, una medida que vayáis a hacer que ayude al comercio local.
Si em deixes contestar, torno a repetir. No em pertoca a mi, perquè és una cosa que ha d'explicar.
Després de 7 meses no lo sabéis.
És el tinent d'alcalde qui ho ha d'explicar, i no em preocupis que properament ho sabrà, i segurament serà molt més del que vosaltres veu proposar amb les ordenances, que com ja ben saps no es van aprovar per un problema tècnic, però no per una voluntat
alguna d'elles. No, eso tengo que contestar perquè és falso. Por problemes tècnics no, vosotros podréis...
I segurament aquestes coses que vosaltres proposeu, algunes coincidirem i altres no coincidiran o es milloraran. Amb la qual cosa, continuo repetint, s'està treballant amb aquest tema, s'estan fent molts avenços en aquest tema, i quan sigui oportú explicar-ho, qui li pertoca, torno a repetir, explicarà a què s'ha de fer. No és, si és 6 mesos o 7 mesos, explicar per fer una gran... com us agrada als ciutadans fer una gran performance i sacar cartelitos dient el que farem, sinó que quan s'explica
s'expliqui correctament i s'expliqui el que finalment es podrà fer i no dir paraules buides com les que has dit fa un moment.
Sergio, per acabar,
sí. Si te parecen palabras vacías, a ver, no se modificaron las ordenanzas cuando vosotros lo podíais haber hecho. No digas que era un problema técnico. Vosotros podríais simplemente, como haber hecho una modificación de una coma en un párrafo, las podríais haber modificado y no lo hicisteis. No sé si porque no erais conscientes de que este instrumento existía o porque no hubo una voluntad, no lo sé, lo desconozco, o porque acabáis de aterrizar, no lo sé, exactamente no lo sé. Pero ha sido, digamos, un instrumento que podríais haber utilizado y no lo habéis hecho. Y no por un problema técnico, sino porque a nivel político no lo habéis no habéis hecho, digamos, absolutamente nada. Entonces, han pasado 7 meses. Yo creo que ha sido tiempo suficiente. ¿Cuándo vais a presentar esta batería de medidas para ayudar al comercio local? Yo lo estoy esperando. ¿Dentro de 3 meses? No lo sé. Bueno, lo estoy esperando y el día que lleguen, bienvenidas sean y las discutiremos. Però no us dormeix els laureles.
Anem a conèixer altres mesures que hem conegut en aquest ple. Tots atents al que s'ha deixat el Sergio, atents tots a les mesures que presenti l'equip de govern sobre aquesta matèria. D'altres que ja s'hi han pronunciat, com aquest dilluns el ple ha estat doncs, aquesta llum verda a la modificació puntual del Pla General Metropolità per implementar mesures per l'increment del parc d'habitatge protegit a Sant Cugat. És un pas més perquè el dret de tanteig i retracte de l'administració local quedi blindat. En cas que un promotor adquireixi un sòl de més de 500 metres quadrats, per fer habitatge, el consistori podrà recomanar que el 30% sigui protegit. Perquè ens entenem, comencem una altra vegada per l'equip de govern, aquesta mesura, perquè els ciutadans entenguin. És a dir, quina és, en aquest cas, la funció que proposa l'Ajuntament a l'hora de promoure, incentivar o, d'alguna manera, doncs, insistir en que els promotors donin aquesta 30% d'habitatge protegit.
Sí, a veure, intentaré explicar-ho que s'entengui perquè no és senzill, eh? En tot cas, d'alguna manera és aquesta modificació del planejament el que fa és recollir una eina que ja preveu la llei d'urbanisme, val? Que és la delimitació d'una zona en la qual qualsevol compra o venda tindrà preferència a l'administració o té, no? té la potestat d'interferir, val? Aleshores, utilitzarem aquesta eina en aquest sentit, no? En el sentit de dir, com a municipi, necessitem més habitatge assequible i, per tant, no des de l'obligació normativa de que els promotors obligatòriament hauran de fer això, sinó des del punt de vista de si els hi recomanarem que facin aquesta part d'habitatge dins de les seves promocions i si no les fan, ja, com a municipi, doncs, veurem si tenim capacitat. Doncs la idea és que tinguem la capacitat suficient com per comprar aquests edificis o aquests terrenys, fer la promoció des del municipal i aconseguir doncs, el 30% aquest d'habitatge protegit. Entenem que la resta dels habitatges es tornaran a posar al mercat lliure i per tant serà la part que ens ajudarà a finançar cada operació individualment perquè no sigui una càrrega per l'administració, sinó que sigui simplement a través d'una bona gestió municipal doncs, aconseguir habitatge assequible.
És una de les mesures d'aquells pilars que quan vosaltres vau presentar, en aquest cas, l'acord de tripartit, era l'habitatge, un dels, en aquest cas, dels pilars que puntals, capitals per a aquest govern. Núria.
Sí. No, a vegades perquè la gent ho entengui, perquè hi ha mantres que es repeteixen molt i a mi el tema d'habitatge m'apassiona i si em donéssiu tot el programa, podria estar tot el programa parlant-ne perquè és una de les qüestions que ens hem posat d'acord ràpid i penso que hi ha bastant consens amb la qüestió, diguéssim, d'emergència. El Sergio deia, és que heu fet 7 mesos i m'he cansat de bones paraules. Primer, les bones paraules et demanaria, no cansis mai, que sempre van bé, i segon, us empatxareu políticament de propostes que farem. El que passa que quan un arriba en un ajuntament, en una administració, després de molts anys, diguéssim, amb unes polítiques concretes i sent 3 forces diferents, ha d'anar amb rigor i ha de plantejar les coses a poc i bona lletra. O sigui, el que volem fer, volem que sigui reversible, que siguin polítiques materials i que canviïn les condicions de la vida de la gent. Propostes tan sofisticades i tan complexes com aquestes, amb un terreny tan pantanós i tan vanguardista com és la qüestió del tanteig i retracte. Hi ha pocs ajuntaments, de fet, el govern anterior en
va ser pioner, jo sóc perfectament capaç de reconèixer-ho, i conjuntament hi estem mirant de reull amb el que passa a Barcelona. O sigui, nosaltres, ara fa poc, la relatora de la ONU, en qüestions d'habitatge, parlava d'una crisi habitacional a nivell internacional, de dimensions inaudites, i que l'oferta i la demanda no eren per res una solució plausible al domini sense precedents que tenien els especuladors de la vivenda. Per tant, la problemàtica que tenim és internacional, molt més fixada a l'àrea metropolitana, i per tant a nivell municipal, totes les vies que tinguem, aquesta via d'exploració, tanteig i retracte, però també fins i tot, doncs, depèn de què passi en Barcelona, doncs, un pas més enllà, però totes les qüestions que nosaltres hem plantejat i que plantejarem com a comissionat d'habitatge, d'adquisició de parc públic, d'intentar desincentivar l'especulació, aquest nivell que ens està exposant a la ciutat, i un munt més de propostes, diguéssim, que tenim en aquest sentit, i que no volem desvetllar avui, perquè li volem donar tota la vestimenta que mereix, com les mesures de comerç, les volem explicar bé, i amb els comerciants no win una tertúlia, no és el dia, no? Uh-huh. Tot això va encaminat, doncs, a lluitar d'una forma col·legiada contra la qüestió de les habitacional. Jo penso que això només es resoldrà regulant, és a dir, nosaltres ho tenim claríssim i sabem molt bé que no està només exclusivament a les nostres mans, i també, doncs, estem a l'expectativa, i també políticament, doncs, jo crec que ens toca dir que aquesta qüestió, diguéssim, tan estructural, hi ha d'haver-hi unes polítiques fermes, mà de ferro amb la regulació, perquè si no, el que fem els ajuntaments amb els recursos que tenim sempre serà insuficient. Que segurament és una política que no li agrada gens als senyors de Ciutadans, no? Perquè ells són, doncs, abans, no? Oferta i demanda, el mercat es regula, llavors quan nosaltres com a ajuntament, diguéssim, fem coses tan ambicioses i tan, no, qüestions com aquestes, és a dir, serem preferents en la compra i a més augmentarem d'aquesta manera part d'habitatge, això sí que potser és modernitzar, no?, polítiques que s'havien fet fins ara.
Doncs, i a més a més dotant-ho de més recursos, no?
Exacte, també, i a sobre
que tenim sobre la taula és, no?, el pas aquest de 2 a 4 milions d'euros, doblant el pressupost que com a ajuntament destinarem a aquestes polítiques, eh?
Doncs anem a conèixer l'opinió en aquest cas de l'oposició, sí. Comencem per Junts. Bueno.
I el...
Ai, perdó. No. Ho explico, que de vegades, com que tenim aquí de govern, no,
problema,
de vegades forcem, però...
No, parlem tots.
Però, no, sí, jo sí, parlo, però era per deferència. No.
Encara té possibilitat de tornar a intervenir, cap problema.
Val, perfecte, sí, aviam.
Cada vegada estem al ple, que
sí,
jo vaig
sortint tantes vegades, minutos, ja no sé quin ordre seguir, i per això dic.
Val.
A veure, nosaltres, com han dit, no? Aquest expedient el vam iniciar, doncs, en el mandat anterior, també, doncs, amb el suport, i el que portàvem en el ple precisament era, doncs, la continuïtat d'aquest expedient que ja s'havia iniciat. Penso que el Francesc ho ha explicat molt bé, no? Doncs és aquesta possibilitat, és un pas més, no soluciona evidentment el problema, ha d'anar acompanyat de moltes altres mesures, que ja ens desvetllareu quan creieu convenient, però sí que és un pas important que es va iniciar, doncs, ja amb el suport de majoritari, no de tots, eh? Però pensem que pot ajudar, doncs, a que almenys l'Ajuntament, que sí que pensem en la mesura que pot anar incidint, no pot resoldre-ho, però pot anar incidint, i és una mesura més que suma, i és novedosa i és important. L'Ajuntament ja veurà si la pot exercir en cada situació, però és una possibilitat que abans no teníem, i per tant jo crec que benvinguda és. Sí que volia fer un petit comentari a la Núria, que quan jo entenc que vosaltres, i ho expliqueu molt bé, no? Dius, bueno, porten el temps que porten, són tres forces polítiques, ho volen fer en rigor. Potser sóc jo que em sento al·ludida, eh? Amb negatiu.
No, no,
però jo sí que vull dir que nosaltres, que també hem estat en el govern, amb encerts i errors, evidentment, però també hem intentat actuar amb rigor.
Sí,
i amb consens, perquè a vegades quan feu aquests comentaris sembla que nosaltres ho féssim a la babalà. Llavors sí que...
En aquest cas parlo exclusivament de nosaltres i val. Sense cap segona.
Vale.
No, vas, tinc segones, però...
No, per no. Això dic... I com a dir, ara no he pillat si anava amb segones o no. Dic, però home, dic, també s'entén que un quan governa, doncs, que es pot equivocar, clar, evidentment, i tant. Però intenta fer-ho amb rigor. Sí que volia deixar-ho...
Sergio Blázquez, Ciutadans.
Sí, sí, tenía, o tengo bastantes cosas que decir, a ver.
Sí, claro.
Nos ha llamado tener que explicarme un poco, digamos, nuestra ideología, que es que lo que hay que hacer es crear riqueza y luego distribuirla. Efectivamente, digamos, para nosotros el libre mercado, pues es este espacio donde esto se puede producir, pero el libre mercado a nivel salvaje, evidentemente, digamos, también puede ser un fracaso, y para eso están los poderes públicos que tienen que arreglar estos desajustes. Por lo tanto, a lo mejor yo creo que la señora Ribel ya lo sabe, pero nosotros estamos a favor del danteo retracto, por ejemplo, estamos a favor. Otra cosa es, por ejemplo, lo de la cesión del 30% del suelo. Bueno, es que no lo sé, pero a lo mejor podría suceder que cuando tú cedes este 30%, en el 70% tienes que subir mucho los precios para, digamos, para que al promotor le salga rentable, y a lo mejor esto supone también de forma indirecta un encarecimiento, encarecimiento de la vivienda, que ya en San Cugat es muy acusado. Por lo tanto, nosotros en este sentido creo que efectivamente todas las fuerzas pensamos que la emergencia habitacional en San Cugat es uno, seguramente, el principal problema que tenemos, que no podemos permitir que nuestra juventud se tenga que ir a poblaciones de alrededor, y esto es algo, digamos, que teníamos que combatir. También digo, necesitamos para esto recursos, y por eso sé que soy muy, muy pesado, pero prescindamos de proyectos como el de la Biblioteca Central, que suponen 13 millones de euros. Abandonemos estos proyectos que no son prioritarios y dediquemos estos recursos a hacer vivienda pública en régimen de alquiler. Esta ha sido nuestra propuesta.
Francesc? No, jo simplement dic que el lliure mercat ens ha portat fins on estem ara, i precisament el que hem de fer és fer canvis, perquè on estem ara no estem bé. Estem en una situació d'absoluta crisi en relació a l'habitatge, i per tant...
Molt bé, però jo diria que el lliure mercat en el segle XX ens ha portat aquí i estem... Per tant, relativament bé.
La teva valoració és que estem bé, nostra és que
jo estem prefereixo situació... viure en el 2020 abans que en el 1920. Tu potser no.
Home, no.
No és la veritat. No.
Bueno, ja ens hem entès.
Sí, sí.
Sí. No, perdona.
No, jo, sobretot que jo estic molt d'acord, hem de crear riquesa, però el problema és que es crea riquesa perquè després no es reparteix, i per això es té a l'administració per, d'alguna manera, regular que aquesta riquesa es reparteixi i d'alguna manera que arribi a tothom i no sempre els mateixos. I per això estem nosaltres, per... Nosaltres vull dir l'administració, no aquest govern, sinó qualsevol administració, per d'alguna manera poder regular i poder fer que tothom, en aquest cas, que és un problema que ens afecta a tots, no només a l'Ajuntament i a les persones, sinó han d'estar involucrats promotors, entitats bancàries, i que hem de fer és que si aquests promotors d'alguna manera no acaben de fer la seva feina, doncs que d'alguna manera l'administració pública estigui per protegir d'alguna manera aquells que també tenen dret a l'accés a l'habitatge. Això no vol dir acabar, evidentment, amb el lliure mercat, i que el promotor d'alguna manera no pugui fer el seu negoci del que fa, però d'alguna manera l'Ajuntament ha de protegir i d'alguna manera ha de garantir, com està fent aquest govern, que la gent pugui adquirir el seu habitatge i d'alguna manera pugui accedir-hi i no havent d'expulsar població com estem fent en aquesta ciutat. Per tant, el lliure mercat té els seus avantatges, però evidentment té tots els seus inconvenients.
Cristina i Núria.
Sí, a veure, el lliure mercat doncs ha portat també això. Jo sí que crec que l'Ajuntament o les administracions, perquè l'Ajuntament no té totes les competències en fer-ho, però ha d'anar fent doncs aquestes mesures una mica de millor repartiment, per entendre'ns. El que sí que entenc en el Sergio és que a vegades, i per la gent que ens escolta, quan surt això, la gent, molta gent, diu: ostres, però llavors aquests, els que comprem aquest pis, això ens repercutirà a nosaltres? O nosaltres, dic coses que comenta la gent, O això voldrà dir que nosaltres pagarem la comunitat? Llavors, bueno, hi ha uns dubtes sobre com es gestionarà això, que sí que penso que seria bo que a mesura que es vagi treballant doncs, per part del govern, es pugui aclarir, perquè jo crec que tothom està a favor de que els seus fills puguin quedar-se a viure aquí, o no els fills, que tu puguis viure tranquil·lament, no? Però sí que hi ha aquests dubtes, perquè és una cosa novedosa i és normal, no? Sí, llavors, no sé si això es pensa regular o com es farà, però com més s'expliqui, penso que millor ho entendrà, perquè ara hi ha pors per part de promotors, por per part de possibles compradors, i una mica no acabem de saber, que és normal perquè estem a l'inici de tota aquesta novetat, no? Però sí que penso que seria bo anar-ho aclarint a mida que perquè tots ho puguem entendre, no? Millor.
Núria... Sí. Núria Gibert, ens passem una mica del temps, aviso als companys del magazín, sí. Però...
La qüestió tècnica li deixo al Fra, explicarà, diguéssim, com se salva aquesta qüestió. Abans ens ho he explicat i és relativament senzill, però en tot cas està en fase experimental. Jo la qüestió, primer, en tot cas, quan parlem sempre de joves de la nostra ciutat, des del meu àmbit, explicar-vos, socialitza que ja no són joves, i ja fa molt de temps que no són joves. Són famílies monomarentals, és gent gran, són famílies numeroses... No són joves, la gent està sent expulsada molt sovint, sí, sí. De forma violenta, vull dir, d'un dia per l'altre et pugen al lloguer i és inassumible, gent que té nòmina, gent que té treball i es veu al carrer. Vull dir, perquè a vegades, o sigui, ho romantitzem, no? És que els nostres joves no han arribat al nivell de vida que s'espera. No. És que tenim un nivell habitacional absolutament excloent que trenca la comunitat. Per tant, nosaltres com a administració m'encantaria que féssim un debat sobre si el lliure mercat ens ha deixat grans, diguéssim, benevolències o no. En tot cas, el lliure mercat ha tingut tot el segle XX per demostrar que l'habitatge, si no se'l regula com un dret i si no se li posen recursos, no es garanteix per si sol. El lliure mercat no et garanteix per si sol. El lliure mercat garanteix el benefici dels promotors i el benefici d'uns quants que són ens han dut aquesta emergència i misèria habitacional en molts casos, perquè ja comencem a parlar de gent treballadora pobra, perquè és pobra per poder pagar l'habitatge. Per tant, nosaltres com a administració, quina obligació tenim? Garantir els drets socials. Garantir els drets individuals, evidentment, que no es vulnerin, però garantir els drets socials. I si aquests drets socials estan en contradicció amb uns actors poderosíssims que els estan fent impossibles, com és, en aquest cas, alguns dels agents del lliure mercat que estan fent que l'habitatge sigui impossible, nosaltres ens hem de plantar cara i els hem de dir, plantar cara amb mesures d'aquest tipus, però també fent de contrafort, perquè és la nostra obligació. La nostra obligació no és deixar que els promotors diguéssim, generin beneficis a costa de tot. No. La nostra obligació és que l'habitatge sigui un dret a la nostra ciutat. I aquí és on ens hem de situar, és que a vegades com a administració aleguem unes possibles neutralitats fictícies que no són. Nosaltres hem de garantir que els drets socials es compleixin. I si hi ha un conflicte d'interessos entre el benefici privat i el dret social, nosaltres ens hem de posicionar al costat del dret social claríssimament i de forma unívoca, vaja.
Doncs ho hem de deixar aquí, que ens hem passat del temps. Segurament aquest tema l'abordarem moltíssimes vegades al llarg d'aquests anys i tindrem l'oportunitat de debatre-ho aquí a les tertúlies de Cugat Mèdia. Ho hem de deixar aquí. Gràcies a Cristina Parera de Junts per Sant Cugat, Francesc Rus d'Esquerra Republicana Més, al José Gallardo del PSC, al Sergio Blaque de Ciutadans i la Núria Gibert de la CUP. Gràcies. Ens retrobem a la tertúlia de dimecres que ve.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bisdobles.cesagarra.com.
Què tenen en comú els lletraferits, els pixamandúrgues, les empoderades del cap i pota i les persones amb galindons?
Rumia-t'ho bé, pensa-hi i reflexiona-hi el que faci falta. Si et cal, barrina i fes anar la matèria grisa.
Sobre aquest i altres enigmes inquietants de la nostra llengua, els de l'Anell al dit del Servei Local de Català, te'n donarem la resposta cada dos divendres, després del butlletí de les 11.
Per cada dubte lingüístic trobarem la solució que hi escaigui com l'Anell al dit.
Ah, que no saps que a Sant Cugat hi ha un Servei Local de Català?
Ves que se'n gira feina. I on anirà si vols fer un curs de català a tros de passerell? Ai, gent jove petó!
T'explicarem tot això i molt més, però molt més, amb un toc de bon humor i de passió per la nostra llengua.
L'Anell al dit, cada dos divendres, després del butlletí de les 11.
Si ets dels que mesura la vida en cançons... Jukebox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida.
Fes la teva compra online a bonpreuesclat.com i te la carreguem al cotxe en 5 minuts. Gaudeix d'una gran varietat de productes de qualitat amb la garantia de Bonpreu i Esclat. Entra ara a bonpreuesclat.com i compra de la manera més fàcil, ràpida i còmoda. Bonpreu Esclat, al teu servei.
Wisconsin. Els Volats són persones optimistes a les que ens encanta la música feta a casa nostra.
Més amb tu, els dies són més fàcils.
Ens agrada emocionar-nos recordant els èxits de sempre.
Jo no sabia que...
Però també volem estar a l'última de les darreres novetats i els concerts que venen.
Com tu, com jo.
Estimem la ràdio inclusiva i ens agrada passar-ho bé compartint cançons. Si estàs volat, aquest és el teu club, el Club dels Volats. Cada divendres de 12 a 1 del migdia a Cugat.cat. No hi faltis.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
A mi això no m'interessa.
A mi això no m'interessa.
Un programa amb molta música i poca lletra.
A mi això no m'interessa.
Un programa amb moltes lletres i pocs números. A mi això no m'interessa. Els dimarts i els dissabtes a les 10 del vespre a Ràdio Sant Cugat. A mi això no m'interessa.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Si ets dels que mesura la vida en cançons... Jukebox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès i Cugat Mèdia t'ofereixen aquest espai amb les converses filològiques de Pompeu Fabra en el centenari de la seva publicació.
Audioconverses filològiques. Extractes de les converses filològiques de Pompeu Fabra, publicades en el diari La Publicitat entre 1919 i 1928.
Els verbs castellans terminats en currir, rompir, batir, imitir, de la tercera conjugació, oposa al català verbs terminats en corre, rompre, batre i metre, de la segona conjugació. Per exemple, a